Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell, el programa que coproduïm amb l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, sigueu benvinguts un cop més de la nostra sintonia. Aquesta nit tardorenca del 14 de novembre, quan ja el fred ha tret el nas i ha mostrat una punteta del seu rigor, és ideal per, estant a casa ben calentons, disposar-nos a seguir durant una hora el que us explicarem i la música que us proposarem. Avui, com sempre, però avui encara més, el que sentireu serà d'allò que se'n diu pata negra, ja m'enteneu. Gaudireu segur. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem la més cordial de les benvingudes. Endavant. Non sole tetre immagini és la romanza de Medora de l'acte primer del Corsaro, òpera en tres actes rabiosament romàntica amb llibret de Francesco Maria Piave, basat en Lord Byron, i música de Giuseppe Verdi. Aquesta òpera es va estrenar en el Teatro Grande, avui Teatro Verdi, de Trieste, el dia 25 d'octubre de 1848. La versió que hem sentit ara era en la veu exquisida i meravellosa de la soprano Jessie Norman, amb la Filharmonia Orquestra dirigida per Lamberto Gardelli. Ja us ho vaig avançar la setmana passada que aquest seria un programa monogràfic d'homenatge a aquesta gran soprano nord-americana que ens va deixar a Nova York el prop passat dia 30 de setembre, a l'edat de 74 anys acabats de fer. Jessie Norman fou una de les grans, una veu que no dubto en qualificar de màgica, encara que la màgia anava amb ella com a artista. Després us explicaré la meva experiència de l'única vegada que la vaig veure en directe i entendreu per què dic això. Aquí ens limitarem a explicar la seva vida i carrera, tot sentint fragments interpretats per ella, que fou una soprano de gran versatilitat, i per això sentirem varietat. La sentirem cantant en italià, en francès, en anglès i en alemany. I els que no la conegueu, n'estic segur que caureu enamorats d'aquesta veu enorme, potent, profunda i al mateix temps subtil, amb to vellutat, que tot ho omple. Una veu especial, en definitiva, diferent. La tria dels fragments ha estat personal i l'anirem sentint tal com els he ordenat. I ara, abans de començar amb la seva biografia, més música. Grand Dieu du destin qui m'accable, la gran ària del Chester del primer acte de l'òpera del mateix nom, versió francesa de Christophe Willibald Gluck, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bavaresa dirigida per Serge Baudo.
Je fais son cœur se déchire.
Jesse Norman va néixer a la ciutat d'Augusta, a l'estat sureny de Georgia, als Estats Units, el 15 de setembre de 1945, filla d'un venedor d'assegurances i d'una mestra d'escola. Eren cinc germans en una família que estimava la música. Jesse va començar a estudiar piano de molt joveneta, a instàncies de la seva mare, i a l'escola es va revelar com una cantant talentosa, i als 4 anys ja cantava gospel a l'església. Quan va complir els 9, li van regalar un aparell de ràdio i gràcies a ell aviat va descobrir el món de l'òpera, a través de les retransmissions del Metropolitan, que ella escoltava cada dissabte. També va començar a escoltar enregistraments de dues altres cantants afroamericanes, mítiques, que la van inspirar enormement, Marian Anderson i Leontine Price. I les primeres lliçons de cant les va rebre privadament de la que era la seva professora de música a l'escola. Als 16 anys va participar en el concurs Marian Anderson de Filadèlfia, que no va guanyar, però li va valer una beca per la Howard University a Washington. Allà va cantar en el cor i va continuar rebent lliçons de cant. El 1967 es va graduar en música i va anar al Conservatori Peabody de Baltimore i després de l'Escola de Música de la Universitat de Michigan a la localitat d'Ann Arbor, on va obtenir el màster el 1968. I després de la graduació se'n va anar a Europa a buscar-se la vida i la fortuna. O Namen Lose Freude és un duet del segon acte de Fidelio de Beethoven. Sentíem Jesse Norman com a Leonore i Rainer Goldberg com a Florestan, amb la Staatskapelle Dresden dirigida per Bernard Haitink. El 1968 guanya un concurs internacional a Múnich. Dona de caràcter, es va enfrontar al jurat perquè hi havia hagut un canvi arbitrari de les regles del concurs durant la segona eliminatòria, fet que sembla que tenia una clara motivació racista. I va acabar guanyant. Brava, Jesse. L'any següent és contractada per la Deutsche Oper de Berlín, debutant en el rol d'Elisabeth de Tannhäuser. La crítica va destacar d'ella que era la veu més gran escoltada des dels temps de l'Otto Lehmann. Norman va quedar una mica encasellada en rols de princesa o dama noble, degut a la seva presència física, força descomunal per alçada i volum, però també per la seva veu única, amb una amplíssima tessitura que li permetia cantar des de rols de contralt fins a d'altres de soprano dramàtica aguda. El 1970 debuta a Itàlia, a Florència, amb l'oratori Deborah de Handel, i l'any següent apareix per primer cop a la mateixa ciutat en el Maggio Musicale Fiorentino com a Celica de la Frikenda Meyerbeer. El 1972 veu el seu debut a l'Escala, Baïda, i a Covent Garden, on encarna Cassandra a Letroyen de Berlioz. I el mateix any es presenta per primera vegada en el seu país natal, cantant Aïda en versió de concert en el Hollywood Bowl de Los Angeles. Això va seguir un concert wagnerià en el Festival de Tanglewood a Massachusetts i una tournée de recitals en el país, després de la qual va tornar a Europa. El 1975 s'instal·la a Londres i romandria 5 anys sense aparèixer en un escenari d'òpera, però va estar activa en recitals i com a cantant solista en oratoris i obres semblants, actuant per tota Europa. I allò que dèiem que li feien fer papers de senyorassa, oi? Doncs aquí tenim un exemple, fent de reina. Dido, reina de Cartago. És el Dido and Aeneas de Henry Purcell, i Norman ens interpreta l'excelsa Thy Hand, Belinda, When I Am Laid in Earth, amb l'orquestra anglesa de cambra dirigida per Raymond Lepard, també recentment desaparegut, només 22 dies després que la soprano.
Thank you.
L'octubre de 1980, la Norma va tornar a l'escena operística interpretant Ariadne auf Naxos de Richard Strauss en el rol de la prima dona, una de les seves grans creacions a l'Òpera d'Hamburg, i el 1982 va debutar als Estats Units amb òpera representada, i això fou a Filadèlfia amb obres tan poc freqüents com Oedipus Rex de Stravinsky, on interpretava el rol de Jocasta, una altra reina, i Dido en Eneas com a Dido, i de la qual n'acabem de sentir el fragment més conegut. I finalment, el 1983, debuta en el Met, el Santa Santorum de l'òpera en el seu país, amb Les Troyens de Berlioz, on interpretava dos papers, el de Cassandra, la primera part, que és la primera òpera de les dues que en realitat conformen aquesta monumental obra, La caiguda de Troia, i el de Dido, la segona part, Els troians a Cartago. Vaja, les protagonistes femenines de cada part. Aquesta producció es va portar a escena en ocasió del centenari de la companyia del Met. Jessie Norman es trobava en el cim de la seva popularitat i així fou cridada a cantar la segona inauguració presidencial de Ronald Reagan, cosa que va fer amb certes reticències i després de pensar-s'ho molt, donat la seva afiliació política en el bàndol demòcrata. Això fou el gener de 1985. I el 1986 va cantar també en la celebració del 60è aniversari de la reina Elisabet II d'Anglaterra. I aquell mateix any de 1986 va aparèixer al costat de la Filarmònica de Berlín durant una gira pels Estats Units, tot cantant les quatre últimes cançons de Richard Strauss. La seva interpretació d'aquesta meravellosa obra fou molt aclamada, al mateix temps que controvertida degut al tempo més aviat lent que imprimia la seva interpretació. No obstant, les qualitats tonals i cromàtiques de la seva veu li esqueien de meravella aquesta obra vocal de Strauss. Després, cap al final del programa, sentirem una d'aquestes cançons. Per ara us proposaré una cosa infreqüent, però que la Norma va enregistrar en un projecte quallat d'estrelles operístiques, Carreras, Bixel, Cossotto, Ganzeroli i Sardinero, una òpera molt desconeguda que, n'estic segur, no va cantar mai en escena, però per mi és suficientment bonica com per portar-la aquí. L'òpera en qüestió és Un giorno di regno, la desgraciada segona òpera de Verdi, còmica, un fracàs absolut. Aquí la Norman interpreta el rol de Giulietta i canta en el primer acte la cavatina Non san quantio nel petto, non vo quel vecchio, amb el cor Ambrosian Singers i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Lamberto Gardelli. L'enregistrament és del 1973 i Jessie Norman era una joveneta que encara no havia fet els 28 anys. Sentim-la i gaudim de la seva sumptuosa veu.
Woo!
Jesse Norman explorava sempre repertoris no convencionals i així, mentre discorrien els anys 80, la nostra soprano anava afegint obres al seu repertori molt menys familiars al gran públic. I així el 1988 va cantar en concert La Voix Humaine de Francis Poulenc, un clàssic contemporani. També va cantar obres d'Arnold Schoenberg, com ara Els Gurri Lieder i l'òpera per a un sol personatge com la de Poulenc, que acabem d'esmentar, Erwartung, que va cantar el 1989 en el Met. En la mateixa funció també es va oferir una altra òpera curta, aquesta de dos personatges, el castell de Barba Blava, de Béla Bartók, on la Norman es va encarregar del rol de Judit. Un altre moment curiós de la seva carrera, que va tenir lloc el mateix any de 1989, fou quan va ser l'encarregada de cantar la Marsellesa, l'himne nacional francès, el 14 de juliol, durant les celebracions del 200 aniversari de la Revolució Francesa, fet que tingué lloc a la plaça de la Concòrdia, de París. És curiós que els francesos encarreguessin aquesta feina a una soprano americana, tan gelosos que són ells de les seves coses i de la seva grandeur. Sembla estrany que no ho fes una soprano francesa. A partir dels anys 90, Jesse Norman es va retirar a viure en una finca a l'estat de Nova York, espaiant els seus compromisos professionals. El 1990 va cantar en la gala del 150 aniversari de Tchaikovsky a Sant Petersburg, i també va debutar a la lírica òpera de Chicago amb l'Alceste de Gluck, que ja li hem sentit cantar al començament del programa. El 1991 també va cantar a la festa del 700 aniversari de Suïssa. Semblava especialitzada en cantar en esdeveniments de caire polític, eh? Que sí? El 1992 canta al Japó en el Saito Kinen Festival Edipus Rex de Stravinsky. I el 1993 interpreta Ariadne of Naxos en el Met. L'any següent va cantar en el funeral de Jacqueline Kennedy i el 1996, de nou en el Met, és aclamada per la seva interpretació en el cas Macropoulos de Janácek, en la que era la primera vegada que es veia en aquesta òpera en el teatre novaiorquès. El 1996 va cantar en la inauguració dels Jocs Olímpics d'Atlanta, que es feien a la seva terra natal, l'estat de Geòrgia, i el 1997, de nou en una inauguració presidencial, la segona de Bill Clinton. Bé, i ara ja és el moment de sentir Jesse Norman en Ariadne auf Naxos. És, sens dubte, una de les meves òperes preferides i la interpretació de la diva americana és especialment profunda i emotiva. Sentim-la en l'escena final acompanyada per altres solistes: Paul Frey, Bacchus, Eva Lind, Nayade, Marianne Rorholm, Driade, Julie Kaufman Echo i Edita Gruberova, Zerbineta. I l'esplendor de tota l'orquestra, petita però brillant. L'orquestra també és de les millors, la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Kurt Masurt. Gib es kein Hinüber. En la temporada 1998-1999, Jesse Norman va començar a incloure obres de Duke Ellington en els seus concerts i recitals, música sacra composta en estil jazzístic. També va cantar Das Lied von der Erde de Mahler a la seva ciutat natal d'Augusta, amb la Sinfònica de Boston dirigida per Seiji Ozawa, concert que va ser enregistrat per la televisió. Després va emprendre una gira de recitals durant la qual va fer parada a Barcelona. I ara és quan toca explicar la meva experiència amb Jesse Norman. Un dia, llegint el diari, vaig veure que s'anunciava un recital de la soprano a l'Auditori, aleshores recent inaugurat. L'Auditori de Barcelona es va inaugurar el 23 de març de 1999 i la seva actuació crec que era com unes 3 setmanes més tard, o sigui que devia ser l'abril de 1999. De seguida vaig començar a trucar per telèfon fins a trobar el lloc adient. Jo volia anar a aquest recital i em van dir que quantes entrades volia. Vaig dir 4, per dir un número, i les altres 3 les vaig col·locar a la mateixa tarda. Penseu que en aquella època el preu d'aquestes entrades eren 21.000 pessetes, tota una fortuna. Ara serien uns 125 euros, un preu més aviat normal, però no el 1999. Bé, arribat el dia del recital, recordo que jo estava assegut esperant al començament i parlava amb la persona que tenia a la meva dreta, sense mirar l'escenari. Tot d'una em vaig girar i estava entrant la diva. Una presència imponent, alta i grossa, amb una túnica esplèndida de color safrà i un turban alt al cap del mateix color, tot amb una estètica molt africana i amb un gran somriure a la cara. Em va impactar. Em va arribar no sé què des de l'escenari, però va ser un impacte. Aquesta dona desprenia carisma. Era una absoluta artista i ho transmetia sense ni tan sols obrir la boca. El recital va consistir en una primera part de Lieder de Strauss i la segona aquestes obres de Duke Ellington, acompanyada per un combo de jazz. I després, ni més ni menys que 7 propines, entre elles la Nana de Falla, que van desformar la bogeria del públic. Vàrem cridar, vàrem aplaudir, no teníem prou, i ella va ser extremadament generosa, sempre somrient amb aquella boca tan gran i aquell físic tan característic. Arrel de la seva mort he llegit algun article que criticava els seus comportaments irracionals de diva en alguna cosa que havia fet a Madrid. I un periodista d'aquells que no són dignes de tal nom ho atribuïa al fet de ser negre i que es revenjava d'algun suposat malson racista. Bé, el que quedava retratat era ell mateix. El comportament de Jesse Norman aquell dia a Barcelona, almenys de cara al públic, va ser tot menys el d'una diva. I haig de dir, i diré fins que em mori, que aquella vetllada fou una de les més impactants en tota la meva vida. No l'oblidaré mai. I estic molt agraït per haver tingut aquesta oportunitat de veure en viu i en directe Jesse Norman.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
A partir del tombant de segle, l'activitat de Jesse Norman es va reduir a concerts i recitals dispersos, deixant l'òpera representada i actuant força en el Carnegie Hall de Nova York, per exemple. Va participar l'11 de març de 2002 en el memorial per les víctimes dels atacs terroristes de l'11 de setembre de l'any precedent, a Nova York. Però també va aparèixer en altres escenaris, encara que bàsicament dels Estats Units, encara que cada cop menys. Jesse Norman va morir el 30 de setembre de 2019 a l'Hospital Mount Sinai St. Luke's a Manhattan, Nova York. La causa de la seva mort fou un fallo multiorgànic i xoc sèptic a causa de les complicacions originades per una ferida a la mèdula espinal que va patir el 2015. Amb ella se'n va anar una veu única, així ho dic, una veu que ara sentirem en Frühling, Primavera, la primera de les 4 últimes cançons de Richard Strauss, amb l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Kurt Masur.
Thank you.
Encara que sovint categoritzada com a soprano dramàtica, la veu de la Norman era realment inclassificable. Doncs moltes vegades, per timbre, un podia pensar que era una mezzosoprano. Alguns crítics deien que la seva era una veu de soprano Falcon, denominació que ve d'una soprano del segle XIX, Cornelia Falcon, i avui en dia els rols categoritzats com a tals els solen cantar mezzosopranos líriques, però la mateixa Jessie Norman es resistia a classificar-se d'una o altra manera, i ella seguia el que el seu instint li deia per triar el seu repertori, i així va triomfar. Recordo que la Mirna Lacambra, que va estar en el recital que us deia del 1999, va quedar absolutament corpresa per la seva interpretació de la Nana de Falla. Va dir que l'havia cantat com li havia donat la gana, però tan artista que havia estat una meravella. Així era la Norman. I acabem amb una peça molt característica dels seus orígens, del que ella era. Un himne religiós que només les persones de color saben cantar bé a Amèrica. Un himne, per a mi, preciós, Amazing Grace, amb la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Sir Alexander Gibson. Una passada. Ens tornem a trobar en el proper programa, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.